Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Les 5 i 6 minuts i de mica en mica van passant els minuts i van passant els continguts i van passant els nostres convidats i anem avançant en aquesta tarda de divendres 27 de gener de 2022. No? Ara fa un moment estàvem parlant amb el professor Gonzalo Bernardos de la recuperació econòmica, no? I és evident que el Covid doncs ha alterat una mica els plans de tot el sector, però també de les persones. També de les persones que hi viuen a les grans ciutats i que durant molts mesos, sobretot durant el confinament, doncs es van veure limitats els seus moviments i veure que feien un cop d'ull per la finestra i probablement doncs tenien una paret a pocs metres i que aquesta va ser la visió que van tenir només aquesta visió durant tot un seguit de mesos. En fi, que és evident que tota la pressió del Covid, de la pandèmia, ha disparat les ganes de marxar de les grans ciutats, no? I en aquest sentit, hem conegut un estudi que ha fet la Universitat Autònoma de Barcelona que deixa el següent titular, no? La pandèmia ha fet créixer el 20,5% la població de municipis rurals. Blanca Turà, com estàs, Blanca? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Com va la vida?
Bé, bueno, ara confinada, ara mateix, però bé.
Això és graciós? És graciós, entén-me, eh? Et trobes bé, no?
Sí.
Et trobes bé, ho dic perquè sí. M'han dit que vas marxar pel Covid de Barcelona i que ara tens Covid, no?
Sí. A veure, no fugíem del virus, però bueno, vaja, que sí, sí.
De què fugíeu?
Bueno, realment, fugir tampoc, eh? No és... El que passa és que jo era una cosa que sí que ja feia temps que volia marxar de Barcelona, ja feia anys que hi vivia, jo sóc d'un poble petit també i feia anys que volia marxar. Ja. La meva parella no ho acaba de tenir clar, però bueno, ell és del poble on hem anat a viure. Aha. Però bueno, amb el teletreball doncs ens ho vam començar a plantejar, ell també té la família aquí, té els seus avis i per estar més a prop d'ells, doncs mira, al final vam fer el pas. Una mica tot.
I heu passat de viure a Barcelona a un poble que es diu Salars de Pallars, de poc més de 300 habitants, no?
Exacte, sí.
Quin canvi de vida, no?
Radical, sí.
Perquè tu ara, quan veus, quan obres la finestra, què és el que veus?
Bueno, ara mateix, a veure, hi ha cases, però clar, són cases baixetes, el que passa és que si miro, jo que sé, per exemple, tinc el taller a dalt de tot, doncs veig les muntanyes, veig els arbres i caminant 2 minuts tinc el bosc, vull dir.
Un s'habitua fàcil aquest canvi de vida? Perquè és un canvi realment considerable, no?
Sí. Clar, quan vam venir a viure aquí era primavera i aquí doncs, la primavera, a veure, és fàcil, vull dir, fa bo, més hi ha un pantà que ens hem de banyar, vull dir, hi ha bastanta vida, la gent fa coses. I sempre ens deien, ja veureu l'hivern, bueno, al final l'hivern l'estem passant bé i no és terrible.
No és terrible, eh? L'hivern, m'agrada el titular, l'hivern en aquesta localitat, Salàs de Pallars, no és terrible. Deixa'm preguntar-li al Ton Lloret. Ton, què tal? Bona tarda. Hola, Ton.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Com és l'hivern a Argençola?
Argençola, bé, no. Argençola... No sé si és tan reeixit com a Salàs, perquè Argençola no té cap tipus de bar, no té cap tipus de botiga. Té l'entorn que té, yeah. L'entorn natural, i llavors si t'agrada la vida interior i ets doncs de sortir, desconnectar, sigui hivern, estiu, doncs genial. Si necessites molta socialització ja ho tindries més fumut.
Imagino que en el teu cas, Ton, formes part més del primer grup, no? Hola? Ai, no sé, tenia la sospita que s'havia tallat la comunicació. Mira, aprofitarem per fer una altra cosa, perquè parlàvem d'un informe, d'un estudi que ha fet la Universitat Autònoma de Barcelona, Miquel González Leonardo. Miquel González Leonardo, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Es el investigador de aquest estudi donde se asegura que ha crecido el 20,5% de la población en los municipios rurales. Eso es una gran noticia, en realidad, ¿no, Miguel?
Bueno, el estudio no va exactamente de población, sino que lo que analizamos son los flujos migratorios internos, ¿no? Uh-huh. No habría aumentado un 20% la población, sino que las entradas, la llegada de gente, habría aumentado un 20,5% durante 2020.
En cualquier caso, la conclusión no se acerca, ¿no?, a lo que estábamos diciendo, ¿no? Ha cambiado de alguna forma lo que era la tendencia hasta este momento, ¿no?
bueno, ha habido pequeños cambios, pero no ha habido como tal una variación en la tendencia general que se observaba antes, ¿no? De una movilidad entre ciudades y una movilidad entre la ciudad central y el ámbito suburbano, ¿no?
¿Cuáles son
lo que hemos visto es que han aumentado las salidas desde las ciudades, un 6% concretamente, uh-huh. y han aumentado un 20% en los municipios rurales. ¿Qué pasa? Que este aumento del 6% en las ciudades prácticamente no se nota porque son ámbitos muy poblados.
Claro.
Pero sin en cambio, en los municipios rurales, que son ámbitos donde vive muy poca población, este aumento del 20% de las llegadas sí que supuso durante el año 2020 un respiro para los procesos de despoblamiento rural, ¿no? Que se venían produciendo.
Efectivamente.
La contra, como por decirlo entre comillas, en este caso sería que al analizar los datos mensuales a lo largo de 2020, uh-huh. sí que vemos que a finales de año esta tendencia como que vuelve a la normalidad, lo que había antes de la COVID-19, ¿no? Durante el año 2019 y los años previos.
O sea que efectivamente...
un hecho más coyuntural ligado a la pandemia, uh-huh. y sobre todo al primer confinamiento, bueno, al confinamiento domiciliario y a la primera etapa de las restricciones y demás.
O sea que salimos, vamos a ver si me lo permites, desde un punto de vista muy poco científico, ¿eh? Pero que salimos profundamente agobiados de ese primer confinamiento e hicimos cosas que de alguna forma evitasen que se repitiese una situación parecida, ¿no?
Sí, hombre, me imagino que la gente iría un poco huyendo de la, entre comillas, de las altas, de la alta incidencia de la COVID en las ciudades, por un lado. Y luego, por otro, también el hecho de irse a una casa más cómoda, quizás gente que tuviera segundas residencias.
Claro.
Lo que hemos observado es que la mayor parte de estas salidas de las ciudades han sido hacia áreas de segundas residencias.
Yeah.
Quiere decir que la población que se ha marchado probablemente no se haya ido a vivir al medio rural, sino que se ha desplazado temporalmente a sus segundas residencias, ¿no?
Claro.
Para estar en un entorno más cómodo, poder salir durante las restricciones, etcétera.
Claro. Sí, porque digamos que la vida cambia sustancialmente, como ahora vamos a tener ocasión de comentar. Miquel González Leonardo, ahora sí, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y la enhorabuena por el estudio. Muy amable.
Gràcies a vosaltres per invitar-me.
Hasta luego. Buenas tardes. Hem recuperat la comunicació amb Anton Lloret, que ens deia que Argençola no és com se les de Pallars. Ens deia, no teniu cap bar, Ton? Hola, Ton, m'escoltes? Estem tenint problemes amb el Ton.
Sí, hola.
Ara t'escolto. Deia que no teniu cap bar aquí en aquest poble.
No, no hi ha bar, ni escola, no hi ha cap servei així, diguem-ne, de mínims tipus farmàcia. Tot. Bueno, hi ha un CAP, hi ha l'Ajuntament, i un CAP que obre doncs, un dia a la setmana.
O sigui, t'ha d'agradar fonamentalment la vida molt, molt, molt tranquil·la, no? Estàs content de la decisió que vas prendre en el seu moment de deixar Igualada? Recordem que Igualada hi viuen 41.000 persones. I anar a viure a un petit poble amb només 200 habitants?
Sí, era un canvi que ja érem conscients de fer-lo i també és un canvi que en aquest punt, doncs, diguem que és assequible de fer perquè estem a 10 minuts del poble més proper, que ja té tots els serveis, i estem a un quart d'hora d'Igualada. Per tant, és fàcil fer-ho amb un poble que quedés més lluny i sense tot aquest tipus de serveis, doncs fer-ho seria molt més difícil, no? En aquest punt, doncs, no som gaire valents.
Clar. Blanca, explica'ns com era la teva vida abans i com és la teva vida ara. Quins són els principals canvis que has tingut, Blanca?
Bé, jo el que... A veure, sobretot he notat el fet de... Clar, jo treballo a casa, tinc un taller, faig joies, llavors ara mateix a dalt de casa doncs, tinc el meu taller, a Barcelona tenia una habitació mini per poder treballar, llavors això per mi, clar, perquè treballant a casa per mi això és un canvi molt gran. Però... I semblarà estrany, quan ho dic, hi ha gent que no s'ho creu, però tinc com més vida social aquí que la que tenia a Barcelona, perquè al final la gent que tenia a Barcelona, jo, clar, no sé d'allà, doncs, tinc uns quants amics, però tampoc no una gran quantitat. Molts han tornat al poble o viuen fora o el que sigui, no?
Uh-huh.
I no quedava tant com puc quedar amb la gent. Això per mi són canvis molt grans. Sí que... Jo què sé, doncs, el fet també de no tenir... No ho sé, aquí a Salàs, per exemple, no hi ha supermercat, llavors has d'agafar el cotxe, te n'has d'anar a Tremp... Que això podria ser una cosa negativa, però, bueno, t'organitzes diferent i ja està. Vull dir que al final, si ho poses en una balança, acaba compensant molt més la vida d'ara, vaja.
És veritat que t'ha d'agradar la vida molt tranquil·la, no?
Sí, però, a veure, jo ja sóc una persona que no fa res d'estar-me a casa i això, però realment és això, que ja bastant jovent aquí, quan la meva parella va marxar d'aquí, doncs l'escola va tancar inclús perquè no hi havia nens, vull dir, i ara n'hi ha, no sé si 30 i pico a l'escola, vull dir que hi ha hagut un canvi bastant gran, també. Yeah. O sigui, hi ha bastanta vida.
Ton, i en el teu cas, estàs content de la decisió presa de canviar una ciutat per un poble de 219 habitants?
Sí. Contents i molt bé, no? I amb el que comentàveu justament al principi dels confinaments i això, doncs clar, nosaltres ho hem viscut d'una manera molt diferent al que es va poder viure en un pis enmig d'una ciutat, que llavors també en aquell primer moment la ciutat s'havia doncs tret tots els encants, no? Amb tot l'oci tancat, els teatres, tot estava tancat, i aquí almenys com a mínim teníem doncs un entorn natural que els primers dies no es podia sortir, però després ja amb els confinaments municipals doncs ja podies gaudir-ne.
Clar, perquè estic pensant que, efectivament, no sortir al carrer en un poble en el que no trobes a ningú pel carrer, doncs tampoc no té massa sentit, no?
Exacte. Aquí tampoc. És a dir, aquí cal matisar. En Sola són diferents nuclis. Jo estic en un que es diu Clariana. Clariana té un carrer i mig, com qui diu. Per tant, vull dir, sortir o no, no es nota massa, com bé dius. Ara, també hem de ser tots conscients que tot això no ha sigut sempre així, sinó que això va començar un procés de despoblament fa 100 anys, i ara tots aquests pobles que són així, com sense pràcticament cap tipus d'establiment, i que van perdent doncs serveis, perquè això, no?, tant com les escoles, com comentava la Blanca en un moment determinat, que això no sempre ha sigut així, sinó que ha sigut un procés iniciat fa 100 anys, i que si d'alguna manera es revertís mínimament, podrien anar-se recuperant alguns d'aquests serveis. Llavors, els pobles que ara ens trobem completament morts, per dir-ho d'alguna manera, doncs no serien tan dràstics, no?
Clar. Tu, Ton, vas fer un llibre que es diu Repoblem, que es va publicar l'octubre del 2021, on parla justament d'aquest fet, no?, del retorn de molta gent, de moltes famílies, al que seria la vida a l'àmbit rural, no?
Sí, el crear la iniciativa a les xarxes de Repoblem, doncs de seguida vaig doncs veure que això era un tema que era interessant, perquè moltes vegades els mateixos mitjans demanàveu casos de repobladors, no? I llavors el que vaig anar a buscar eren històries de repobladors que havien fet aquest pas de manera doncs imminent, a fruit de la pandèmia o en el marc de la pandèmia, però també repobladors que això ja ho havien fet fa uns anys i amb els que ja els hi podia preguntar més coses, més teníem un bagatge, una experiència, i sobretot els hi podia preguntar pels seus projectes de vida, perquè quan van fer aquesta decisió, doncs ho van fer moguts en gran part per un projecte de vida que buscaven de construir en un entorn que no era el de ciutat. I per això, doncs, d'aquí neix el llibre, però també, primer hi ha un capítol introductori amb xifres i dades per contextualitzar aquest fenomen del despoblament i tot el canvi que s'ha produït al voltant del sector primari i una mica on estem, que l'han fet l'Eduard Trepat i la Gemma Estany, que són tècnics d'Arca. També hi ha una presentació del Mario Urrea, que és el president de l'Associació Micropobles de Catalunya, i després es van intercalant aquests dos tipus d'històries, de repobladors, que expliquen doncs, des de coses pràctiques fins a coses més, diguem-ne, més filosòfiques d'aquest canvi de vida, i intercalant aquestes històries amb les d'allà on van aquests repobladors, que són doncs, aquests micropobles, aquest món rural que ja existeix, no? Perquè en un procés de migració no seria parcial parlar només de qui fa aquesta migració, s'ha de parlar també de quin és l'estat avui d'aquest món rural en un moment que penso que és clau, no?, que s'està decidint moltes coses sobre el futur d'aquest món rural.
Clar. Deixem que parli també del projecte fet a Twitter, que es diu justament Repoblem, no?, que d'alguna manera el que intenta posar és oferta i demanda, no?, en el mateix nivell, no? Dit d'una altra manera, Ton, hi ha molts pobles que necessiten gent, no?
Sí, aquest, per exemple, és un cas que recullen al llibre, però i que vaig pensar que era interessant d'explicar bé per què es dona això, no? El de Castellfollit de Riubregós, per exemple, aquí a l'Anoia, que és un poble de 150 i pocs habitants, i que em va contactar un dia per Twitter, quan havia creat el compte, em va contactar el Jordi Casas, que és l'alcalde, i aquí oferien doncs, un pis a un preu simbòlic per atraure una família, i així s'asseguraven doncs, de mantenir un servei que és bàsic, que és l'escola, no? És una escola que valia molt la pena també d'explicar, i per això doncs, en el llibre vaig parlar amb la mestra. És una escola de 12 alumnes. I com s'organitza una escola que hi ha nens de P3 fins a l'últim curs, no? I com es fa això en una sola aula. I sobretot l'important és què aporta una escola rural a un poble. I és al final el que diu el secretariat de l'escola rural és que és el pal de paller, no? Perquè a partir de l'escola doncs s'estableixen tots els vincles humans. Tu, si no hi hagués escola, segurament viuries en un lloc, podries saludar el veí, tindries més o menys relació, però l'escola obliga que hi hagi doncs, una interacció a l'hora d'anar a buscar els nanos o organitzar algun tipus de festa, i és això, no? Que és això, el compte volia servir aquests ajuntaments que feien alguna proposta concreta per atraure habitants. En aquest cas era per mantenir l'escola, però hi hauria altres tipus d'oferiment.
No, m'imagino que en realitat hauria segur molta gent interessada, no? En fugir de la ciutat, on la vida segurament pot ser molt més dura si no tens diners, per tal d'arribar a una població en la que sigui més fàcil viure, no? En la que efectivament puguis tenir un accés a una vivenda i una vida digna, no? Amb una feina.
Sí, molta gent busca justament això que comentaves ara, no? Aquesta despersonalització que viu la ciutat, que, doncs, malauradament pot passar això, doncs, que una persona caigui,
Clar.
Hi havia un cas ara recent, no?, d'un fotògraf que va morir congelat, doncs que
a París, sí.
Algú cau i poden passar 3 o 4 persones i ningú s'ajú per recollir-lo, no? Això en un poble és impensable, qualsevol persona que caigués a un carrer. La massa dia si hi ha gent al carrer o no en aquell moment, perquè potser no n'hi ha prou de, no? Però aquest vincle humà i aquest formar part d'una comunitat és el que molta gent també ha vist que es trastocava amb això de la pandèmia, no? Al final, quan sortíem a aplaudir sanitaris, ho fèiem perquè ens sentíem protegits per molt més d'una tasca professional. Era una tasca, diguem-ne, d'humanitat el que estaven fent, no? I això és el que molta gent, entenc jo, que s'ha replantejat a l'hora de veure com és la seva vida i ha dit, doncs no, anem a buscar aquests valors que són més del món rural i plantejant-se aquest canvi, que segurament ja el teníem en ment feia molts anys, però ara és el moment de fer-ho.
Que bé, com et van rebre, Blanca, quan vas arribar a Salàs?
Doncs molt bé, la veritat. Sí que és veritat que, clar, jo ja... venint amb ell, que ell ja el sé d'aquí, doncs, ja és diferent perquè et coneix la gent, però vull dir, és el que estava dient ell, el Ton, que aquesta cosa de que hi ha molta gent que ho veu malament, no?, això dels pobles, que et coneguin i que tothom sàpiga el que et passa, però és que és això, ara que jo estic malalta, això, què necessiteu, si necessiteu alguna cosa, no sé què, vull dir, sempre tens aquest suport de la gent, llavors, molt bé, i molt contenta. La gent, en general, molt contenta de que gent jove torni al poble o vingui a viure al poble, vull dir que molt, molt positivament.
Déu-n'hi-do, estic veient fotografies tant de Salàs de Pallars com d'Argençola, que és una de les coses bones ara de tenir un ordinador al davant mentre un fa ràdio. Quin canvi de xip tan considerable, Blanca? On vivies tu, a Barcelona?
Vivíem a Horta, o sigui que no era el Rovell de l'Ou, i Horta és una mica més tranquil, però vaja...
Sí, res a veure, o sigui...
Res.
Vaja, la part més tranquil·la d'Horta és la bogeria de Salàs, no?
Exacte, sí.
Segurament, no? Que és molt bonic, no? Estic veient Salàs de... és molt bonic, té molts racons, no, aquest poble?
Sí, a més és que... o sigui, jo sempre penso que el Pallars Jussà és com una comarca que està com bastant oblidada, perquè la gent o va més avall o va més amunt, no? Se'n van a esquiar, el que sigui, no? Però aquí sempre queda com... I Salàs és per mi, dels pobles més bonics del Pallars Jussà, perquè és això, i té molta part antiga, Sí, i està molt ben cuidat, l'entorn també és molt bonic, vull dir que sí.
I té unes botigues molt boniques, estic veient.
Sí, 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 les botigues museu. Això és un home del poble que és historiador i bueno, ha anat col·leccionant coses i ha anat fent, i fan moltes visites, i hi ha molta gent que les ve a visitar. Sí, sí.
Que bé, no? I, Ton, què destacaries tu d'Argençola, de la vida d'Argençola?
Argençola no té botigues, ja ho dèiem abans, per tant, el que recomanaria doncs, seria l'entorn, que és un entorn de paisatge agrari i forestal, i aquí tenim un equipament que impulsa una associació que és la Casa del Tió, i la Diana, en aquest cas, i Argençola s'han fet bastant famoses perquè durant doncs, el desembre hi ha un dia que es fa la festa del Tió i desenes de famílies venen a buscar el Tió aquí al bosc, perquè és aquí al bosc d'Argençola on solen viure.
Déu-n'hi-do, eh? Quin canvi de xip. A mi, de veritat, crec que... A mi hi ha molta gent que ens està escoltant, crec que els dos ens feu una mica d'enveja. Entenent, efectivament, que t'ha d'agradar molt aquest tipus de vida, sobretot això que ara ens explicava, no?, d'Argençola, de que no hi ha botigues, de que no hi ha bars, i que, per tant, efectivament, la vida social és més petita, no? 200... En un lloc he vist 210, a l'altre 219, però vaja, poc més de 200 persones que viuen en aquesta localitat. T'agraeixo molt, Ton, que hagi estat avui amb nosaltres, i enhorabona per la iniciativa, tant del llibre com d'aquesta iniciativa a Twitter, anomenada Repoblem, que qualsevol pot consultar i fins i tot interessar-se per la mateixa. Ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies, Ton.
Un plaer. Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Bona tarda. Blanca, quants dies fa que estàs amb el Covid, amb el positiu?
Doncs, bueno, tècnicament des del dimecres. Vaig començar el dimarts a trobar-me malament, però dimecres, sí, que encara em queda...
Encara no massa dies, eh? Però no massa dies, no? No trobes malament o què?
Bueno, al principi, sí, una mica de malestar. Bueno, com una grip, així... Ja. Però, bueno, ja està. Ja ha passat el pitjor. A part del pitjor ja ha passat.
Clar, clar, aquí és més fàcil confinar-se, no? Perquè deus tenir una casa bastant més gran que Barcelona.
Sí, clar, clar. O sigui, aquí... Clar, vivíem en un pis de... No sé si feia 60 metres quadrats o així, quan estàvem a Horta, i aquí tenim una casa amb tres pisos, vull dir... I paguem molt menys del que pagàvem de lloguer. Ja. Que això també... Parlàvem d'això de poder adquisitiu i és que és un canvi...
Clar, quan es paga per un lloguer una casa? Bé, és igual, aproximadament. Vull dir, no estic preguntant en el teu cas, O sigui, per quan es pot tenir una casa aquí a Sales de Pallars?
A veure, depèn. O sigui, de lloguer, estem...
Sí, de lloguer.
Depèn. Hi ha pisos, cases, depèn. Nosaltres estem pagant bastant baix, però, bueno, baix. Baix per lo que... Però uns 250, ja 100, nosaltres paguem 300 euros. O sigui, ja t'ho dic.
Mira, aquest matí m'explicava un amic meu que s'acaba de separar, que està buscant pis a Barcelona, i estava supercontent perquè per fi havia trobat un pis que és un sol ambient, 50 metres quadrats i 850 euros al mes. Déu-n'hi-do, Ai, a Sales de Pallars, jo m'hi apunto, Blanca...
El que costa trobar lloguer, això sí.
Sí, bueno, ja trucaré. Home, sempre pot anar a dormir una Cala Montse, no? Que és una... Crec que és una casa rural, no? Que m'he trobat, estava allà, i els preus també estan molt bé.
Això sí.
16 euros la nit, vull dir que en un moment donat, no? Sí. Encara muntarem una excursió a Sales de Pallars. L'enhorabona, gràcies, Blanca.
Molt bé, gràcies.
A recuperar-se, Bona tarda.
Sí, bona tarda.
Que bonic, no? Uns segons i arribem a dos quarts de sis. Que bonic, no? Perquè, efectivament, és un canvi de vida que implica un canvi total de tot, no? Perquè, efectivament, és baixar els bioritmes de la vida, no? Està molt bé. Nosaltres ara el que fem és una petita pausa i quan tornem més que baixar pujarem els bioritmes del programa en una recta final avui trepidant, on l'Andreu González ens explicarà com estan les coses a Eurovisió. Ells ja saben una mica friqui d'aquest tema, però parlem de croissants, parlem de calçó, parlem amb el Sergi, parlem amb el Jordi. En fi, tot això, de seguida, aquí a Ràdio Estel, el Tot anirà bé.
Ràdio Estel.